Tots som petits. Digui el que digui el nostre document d'identitat. Ho té molt clar l'experta en petits dimonis de l'Estat de Gràcia, Elisabet Pedrosa.
Molt bona tarda, Elisabet Pedrosa, com estàs?
I'm fine, and you? How are you?
Hòstia, m'ha explotat el cervell, no m'esperava això.
Tu vas aprendre idiomes de petit, recordes? Recordes les primeres mestres, les primeres experiències amb un idioma estranger?
Sí, recordo que vam començar... És que abans es feia molt tard, això, era ben bé els 12 anys que començàvem a fer anglès. Sí. O francès, que jo també vaig fer una mica de francès d'11 a 12 anys.
Depèn de l'escola, depèn. Jo recordo que vaig començar ben petitona. Diu la nostra convidada d'avui que el més important a l'hora d'aprendre un idioma és que els infants estableixin un vincle de plaer amb l'anglès. Imagina't, un vincle de plaer. En un entorn segur i ric en informació, perquè gaudir mentre s'aprèn és el motor, diu ella, de l'aprenentatge significatiu. Es acompanya la Lara Terrades, que és psicòloga, terapeuta gestal i corporal.
Oh,
fa acompanyament familiar a l'espai TCI, Teràpia Corporal Integrativa. I, a més, és fundadora i facilitadora de Tic-Tac-Toe, joc respectuós en anglès.
Carai, quin currículum. A mi em presenten i no em diuen aquestes coses, eh? Com estàs, Lara?
Molt bé. Benvinguda, Lara. Què és això de tic-tac-toe tan estupendo? Tic-tac-toe vol dir tres en ratlla, no?
Sí. Tic-tac-toe és una proposta que em vaig inventar fa 2 anys, fusionant diverses disciplines de tot això tan llarg que has explicat tu. Fusionant l'anglès acadèmic, que jo havia après i que també havia ensenyat amb escoles, amb acadèmies i tot el que em demanaven.
Que havies après? A mi em vas explicar que havies tingut una professora que era una mena de Mary Poppins.
Sí, però això era en un context típic i prototípic. O sigui, el que sortia d'aquell context era ella, que venia amb la seva xistera i traia jocs i coses, i això és el que a mi em va motivar per després poder fer alguna cosa, que els nens diguessin això què és, no? I obrissin els ulls com plats i s'interessessin.
D'aquí aquesta idea de lligar el plaer d'aprendre un idioma amb el fet d'aprendre'l, no? Que és una mica el motor del que tu ara proposes.
Sí, perquè després em vaig especialitzar en educació respectuosa, que posa per davant dels aprenentatges cognitius, que això vol dir la manera que hem estat educat tots, no?
Sí.
Seu, escolta, repeteix...
Memoritza dades...
Això ho sé fer perfecte.
Segur?
No em retinc res del que m'ensenyen, però ho sé fer perfecte. És veritat?
Doncs sí, llavors amb l'educació respectuosa jo vaig veure, no? Vaig viure realment com els nens aprenen des de l'emoció. I quan una cosa t'interessa, això ho sabem tots, no? Mm. La cosa és canviar-ho.
Ho perdem de vista, també. Ho sabem, però ho perdem de vista moltes vegades. Sí.
I una cosa de les que tu hi poses èmfasi és en el vincle, no? En mirar-te al nano i establir un vincle perquè ell se senti segur.
Exacte. Clar, jo miro qui tinc a davant abans de res. Abans d'abocar informació o posar coses que a mi em sembla que poden anar bé, miro si estan interessats, quin és el seu nivell de receptivitat i quan connectem, perquè un nano que no està interessat en el que jo porto ja puc fer 1000 coses.
Sí.
Llavors, primer m'asseguro de saber quin és el seu món i poder entrar en aquest món, no?
Però tens temps de descobrir-ho, és a dir, això necessita una mica de temps per saber quin és el seu interès.
És que és psicòloga, aquesta mossa, i llavors, clar, ja té molt terreny guanyat,
Però moltes vegades els professors i professores et diuen és que no tinc temps d'això, perquè he de fer un temari, perquè no sé què, perquè...
Jo no he de fer un temari.
Ja.
O sigui, clar, jo estic en un àmbit extraescolar, extracurricular, i el que jo faig és algo basat en la intuïció i en el que jo he anat veient. Llavors, no és si tinc temps o no, li poso temps. Perquè per mi és la base sobre la qual construir un aprenentatge significatiu.
Perfecte.
Us sembla que entrem a la classe de la Lara?
Yes!
Let's go!
Anem-hi. Què hem de fer?
Hello everybody, how are you? Hello everybody, how are you? How are you today?
Ja som a la classe de la Lara i, per tant, una de les coses que diu la Lara és que una cosa important és començar exposant a nens de quines edats a l'idioma. Quines edats comencem?
Jo estic començant ara amb 3-4 anys, però l'exposició no és contraindicada. Vull dir que aquestes creences que s'han dit de vegades fins que no tinguin la llengua materna establerta, no n'introduïm una altra. No. El cervell està preparat. Els nens tenen un cervell molt plàstic, aleshores l'exposició no és contraindicada. Jo començo aquesta edat perquè vull fer grup i a partir d'aquesta edat els nens ja poden entendre que hi ha un altre, són egocèntrics però poden entendre que hi ha un grup, i també perquè poden interioritzar les normes. Llavors jo faig jocs que tenen normes i per això Començo aquí.
I per què hauríem de començar tan d'hora? Tu parles de la plasticitat del cervell, no? Que, per tant, és un moment en especialment, com deies, indicat, no? Mm-hmm.
Sí, el que s'explica és que fins als 7 anys les nostres estructures són molt plàstiques i molt maleables i tot allò que aprenem ho fem sense ser conscients que ho fem.
Uh-huh.
A partir dels 7 anys aquestes estructures es tanquen.
Adiós.
Estem tancats ja.
No, per mi.
El meu fill està a punt de fer-ne 8. Ja no li puc ensenyar res.
Heu vist cap a casa ajudar-lo. A obrir estructures.
No, i tant que pots. Mai és tard.
Però va més lent. Treballa d'una altra manera.
Exacte, perquè ja hi ha consciència d'aprenentatge.
Clar, tu vas començar als 11 o 12, imagina't.
Massa tard. Massa tard.
Una de les coses que fa la Lara per treballar l'idioma és fer-ho al voltant d'un conte. Per ella, els contes són una mica com el llenguatge de l'ànima i tenen un significat emocional. I la Lara utilitza elements del conte per motivar els nens. En aquest cas, al conte hi havia una berry, i una baia, perquè ho entenguem, que menja l'elefant Elmer i una nena justament aquella tarda portava com a berenar...
Jo soc molt amiga de l'Elmer.
Ah, sí?
Sí.
Doncs aquí, hi havia una nena que portava una baia per berenar. Escoltem com va anar.
M'acabo d'una conta, Lia, in your snack you have berries. Love berries? Can I get one, please? Yes, thanks. Look, these are berries.
Aquests són grans.
Yeah,
que són petits.
These are little and these are big.
Clar, com dèiem abans, ella el que fa és exposar-los a l'idioma. A mi em va resultar molt interessant quan ella explicava. Primer tu els exposes. Clar, jo vaig escoltar els àudios que ella ens va enviar i pensava, els nens no parlen anglès, no? I ella va explicar, no, primer els exposem, hi ha un temps com de silenci en el que nano va agafant coses i arriba un moment que comença a parlar com natural.
Mm-hmm.
No?
Sí.
Ho he dit bé?
Ho has dit molt bé. Hi ha el període... Aprovada. Hi ha el període d'integració que ell sembla que... Bueno, que t'entenen, que et segueixen naturalment, llavors les mares diuen això, bueno, però és que li pregunto, no?, la típica pregunta que
què
és...
Què has après?
Sí, que és com un martell al cap, no?, perquè, bueno, et posen un lloc de pressió. Què has après avui? I el nen, clar, com que no té aquesta consciència d'aprenentatge, no diu res, però després, al cap dels dies, de sobte, a mi m'està passant algunes sessions que deixen anar alguna paraula, o, per exemple, ara un nen, a l'hora de berenar, em mira i em diu, you're hungry. I es toca la panxa, no? Vull dir que va calant i hi ha tot aquest període de silenci on s'interioritza i després hi ha el període de producció.
Clar, és com quan te'n vas a viure fora i allò, te'n vas a viure a Anglaterra i al principi dius, bueno, va entrant i un dia dius, ostres, he fet una frase sencera, no?
Però primer has d'acostumar l'orella i el cervell, no? Una mica aprenem així.
Sí.
Quan vam néixer vam aprendre així, també.
També. És el mateix sistema per exposició, per repetició i d'una manera segura, que això és el vincle.
Escoltem com s'enganxen els nens de la classe de la Lara a l'anglès.
Can you help me? M'ajudeu?
Parlem dels recursos que utilitzes tu. La música és un recurs, no? Tu, per herència d'aquesta Mary Poppins que et va ensenyar anglès, aquesta seu de Mary Poppins, tu tens una Magic Box, una... Com li dius?
Magic Box.
Una Magic Box. Què pot aparèixer en aquesta Magic Box? Què fa servir?
Doncs els contes, com bé dius, la música també, i llavors faig servir materials que creo jo a casa. Des dels contes m'invento materials amb tres dimensions perquè puguin tocar, puguin percebre, que no sigui només una foto o un dibuix. Llavors també fem coses d'experimentació que li diem, que pot ser fer pasta de sal, experiments amb tintes de colors, pot sortir tot això. Llavors també tinc una gamma de jocs que segons l'edat i els interessos vaig traient i vaig veient les respostes, no? Sempre porto una Magic Box, però puc fer dues sessions amb la mateixa Magic Box i mai surt igual, perquè està molt pendent de com ells reaccionen.
Una de les coses que tu insisteixes en que el cos és un element a tenir en compte a l'hora d'aprendre un idioma.
Què té a veure el cos? No. Què té a veure el cos?
Escolta, primer
What happens?
A veure, el que happens amb el cos...
What happens?
Has vist quin accent que té, Molt bo,
De Cambridge.
Sí. El que passa és que els nens estan molt més connectats a la part emocional, instintiva i, per tant, física que nosaltres. Llavors, l'aprenentatge des del moviment és com seguir el que ells estan demanant, d'alguna manera, no? Bueno, fins ara vaig a contradir l'aprenentatge tradicional, que és seu, el que dèiem abans, i escolta, no? Ells estan en una etapa on encara no tenen estructurats els mapes mentals abstractes. Llavors, han de tocar el món per percebre'l i per entendre'l. Tocar, fer, saltar, caure, rodar. I a partir d'això, de tots aquests moviments espaials i que impliquen les emocions, es creen mapes interns i abstractes. Per això el cos ha d'estar implicat en el moviment.
Uau, que malament ho fèiem fins ara, no?
Això vol dir que les classes les
hem de tornar, hem de tornar a l'escola, sí. Home, clar. Si no, si això ho diuen, que s'haurien de fer, que s'hauria de fer moviment abans, després, que es fixa l'aprenentatge.
Sí. A veure, jo hi ha una part que ja, quan penso la sessió, ja la poso. I després hi ha una part que ells posen. Depèn del dia que tinguin. Per exemple, Hello Song, no? Doncs de vegades la fem asseguts, però quan veig que arribem i ja estan movent-se, els dic, doncs ara la fem corrents i us persegueixo. I seguim cantant la cançó, però hi ha el cos implicat.
Ah, que xulo.
Hem escoltat alguns moments de la classe de la Lara, però jo crec que hem d'escoltar una de les nenes que ens digui ella com ho veu, què fa, què li agrada. La Lara... Lara es diu aquesta nena, també?
Es diu Maia.
Perdó. Doncs la Maia, escoltem a la Maia.
Al tic-tac-tou fem que a les estacions porten fades i llegim contes i fem jocs en anglès, cantem cançons i el que més m'agrada a mi és el del final de tot. Fem que posem una cançó i ballem, però quan para la música tenim que anar corrents cap als coixins.
Bueno, ja ho dèiem, l'altre dia també ho dèiem, això de ballar com a bojos, sí. Això també de ser bo per aprendre, no? Sí. Per fixar l'aprenentatge.
Sí, clar, tot el que sigui espontaneïtat, perquè clar, aquí la Maia diu, el que més m'agrada és el del final. Això s'han inventat ells, aquest joc.
Al final se l'han inventat ells?
Sí, me l'han demanat, eh? Quan posis Bye Bye Song, nosaltres volem córrer i ballar. I quan la paris ens pilles i pugem als coixins, no?
Perquè una de les coses que tu dius és que a vegades és important desenvolupar l'autonomia dels nanos i que ells decideixin. És a dir, no donar-los-hi tot molt trillat.
Exacte.
Sinó que s'obrin ells a dir, doncs mira, jo això, tinc una idea per final.
Sí, jo el que faig és... Jo decideixo el que ells decideixen, perquè de vegades...
A veure, torno a dir això.
Jo decideixo el que ells decideixen, perquè de vegades amb aquesta educació respectuosa es malentén, que sembla que els nens ho hagin de decidir tot.
I que manin i estiguin per sobre teu, i entenc que no és això tal com ho estàs.
No és això, perquè això és una càrrega de responsabilitat massa gran per un nen. Llavors, jo veig que hi ha moltes coses que els frustren, no? Hi ha moltes normes, i quan ets petit et vas trobant nos per aquí i per allà. Llavors, amb el que ells poden decidir, i amb això va de la mà ser autònoms i després ser responsables amb les conseqüències, jo els hi deixo fer, amb el que no, no. Vale? Llavors, sí que deixo que algunes propostes surtin d'ells i jo, doncs, m'hi sumo...
Les remates.
Les remato, sí.
Hi ha pares, sí, no, ara anava a dir, hi ha pares preocupats que diuen sí, sí, s'ho passen molt bé i tal, no? Però aprenen o què?
Aprenen.
No, dic per ell, que ell sempre és un pare preocupat.
Sí, no, bueno, faig el paper.
Clar, clar.
Vale, és el paper que t'han donat, no?
Sí, aprenen?
Aprenen, sí que aprenen. Aprenen perquè hi ha uns continguts que tenen un fil, vull dir, no són coses aleatòries, llavors estan exposats a repetició del mateix contingut de diferents maneres, i sobretot perquè hi ha un vincle amb el que els hi agrada venir i fer el que estan fent, no? Hi ha una motivació intrínseca per la seva part.
Tu creus que els nens reflexionen sobre si està aprenent anglès, si els serveix d'alguna cosa? És una cosa tan, a vegades, tan, que la fan tan poca estona durant el dia que és difícil integrar-la dintre de la seva vida. I llavors ho veuen com un element una mica estrany, no?
Vols dir que no miren molts vídeos a YouTube també en anglès o
aquesta
música?
Aquesta és la següent cosa que tenia, perquè tenia apuntat aquí també el fet de que ara estan molt més exposats.
Ara fa veure que s'apunta coses i tot.
Va.
No, t'ho dic perquè quan nosaltres érem petits, quantes vegades havies sentit parlar anglès?
No.
Cantaves cançons, algunes cançons en anglès.
Però només
la música.
És diferent. Ara miren moltes més coses i a vegades estan mirant un vídeo de YouTube i estan molt més exposats. Però no deixa de ser una cosa una mica estranya pel teu dia a dia. Llavors, jo això ho veig amb el meu nen, que em diu, l'anglès no sé ben bé.
Clar.
Per què, exactament?
D'aquí que ell ho treballa d'una manera natural, perquè ho vegin com una cosa que forma part del seu
entorn. Sí, en el moment en què estàs fent la classe, sí. Però quan surten d'aquesta realitat, pot ser que els hi xoqui una mica.
Pot ser, clar. Jo veig que després això depèn de l'exposició a la que segueixin. Si diuen, ai, l'anglès, tal... I per què no mirem aquest vídeo o aquests dibuixos que t'interessen en anglès, com poder fer propostes...
Clar, això és el que... Potser des de casa també s'hauria de donar sí. suport a això una mica.
Sí, però
i acompanyar-ho una mica
amb això,
també.
Que jo li explicava amb ella. Jo recordo una família molt preocupada perquè els nanos aprenguin els idiomes, saludo aquesta família, que quan els nanos, quan els pares despistaven, que els pares els hi posaven tot en llengua original i tot, quan els pares es despistaven, els nens deien, és que som tan pesats, nosaltres volem escoltar els dibuixos en català i en castellà, no? I llavors, a vegades, els pares volem fer-los tan excepcionals que els nanos acaben una mica fregits,
clar,
també.
És delicat, és delicat,
no?
Sí, sí.
Vull dir, jo veig considerar...
Els hi hem de posar els dibuixos en anglès, sí o no?
Els hi hem de... És clar, ja és una categoria molt que pesa molt. La cosa seria, igual que de la manera que jo ho vaig fent, escoltar el seu desig i necessitat, que no vol dir fer el que ells vulguin tota l'estona, sinó veure si ho reben d'una manera tranquil·la i si és un rebuig, no, llavors potser agafaran mania l'idioma i tot.
Però jo crec que, per exemple, ara el que deia l'Anna és interessant perquè a vegades quan no hi ha sortida, quan no hi ha altra opció, és a dir, si tu dius, anem a veure aquella pel·lícula que t'agrada però la veuràs en anglès, li aixafes la guitarra moltíssim. Però si diu, anem a veure uns vídeos de YouTube que t'agraden a tu de nens que salten i ho expliquen i van en bicicleta i no sé què. Ah, ho pots posar en castellà? No, només està en anglès. Saps? Quan no tens sortida, dius, bueno, doncs ja està. Ell ja ho accepta. I s'ho miren igual, eh?
Sí.
Perquè és que no hi ha més pebrots.
Sí, 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 clar.
Llavors, allò li interessa. És allò del reforç positiu, també, no? No sé, en tot cas, més exposició trobo que a casa en general n'hi hauria d'haver, eh? Perquè si no estem...
Però per tots, eh? No pels nens només.
Bueno, jo ja he fet el que havia de fer, saps què vull dir? Jo em serveix per viatjar i punto pelota.
Ja, i estem parlant de l'anglès, però jo no sé si la canalla d'aquesta edat potser més d'un idioma alhora, no sé, imagina't que tenen uns tiets a França o tal,
sí,
tenen aquesta mateixa esponjositat que deies?
Sí.
És il·limitada?
Sí, no interfereix. Per exemple, en una escola que vaig hi ha un nen, recordo, no?, que un familiar és italià, l'altre li parla en castellà, a l'escola li parlen en català i quan ve li parlem en anglès. Li parlo jo en anglès, vull dir. I tan natural sap amb qui parla cada idioma.
El que és important, diu la Lara, és que ens habituem i ens exposem a una llengua de manera que l'estimem, que no ho veiem com una cosa odiosa, com una cosa pesada.
Una imposició.
Exacte.
Sí.
Sinó com alguna cosa lligada, sobretot el que dèiem al principi, el plaer, que sigui un plaer aprendre un idioma, que no sigui una cosa... Això,
hòstia,
no.
Però portem anys amb això i no és fàcil,
bueno,
eh?
Bueno, aquí està la feina de transformar aquest... això de la letra con sangre entra, no?
Vull dir...
O sigui, és la transformació d'aquest dogma.
Per adults, cada any surten... Aprende inglés con facilidad y pásatelo bien y tal.
I una cosa important que la Lara inclou, escoltar el desig del nen, no? Perquè el desig del nen lliga amb el plaer del nen,
sí,
no?
Sí,
I llavors allò es converteix en una cosa lúdica que emociona i que es fixa en la ment
no
del
puc
nen.
Escoltar tant el nen perquè he de fer una rentadora, he d'anar a comprar, m'he de planificar el tàper de demà, tinc molta feina jo, per escoltar el nen.
Perquè tens reunió amb el tutor, que et vol veure fa dies, també.
No puc estar per tot, jo. No puc estar per tot.
Tu has de parlar en anglès amb ell.
Sí, home, sí.
Hem de parlar en anglès
amb el slovac.
Bueno, els pares que en saben...
Fot una vergonya que et mors.
Els pares que en saben i parlen amb ells diuen, ara, quan li parlo, té millor pronunciació ell que jo.
Ja, això és veritat.
Clar,
una de les coses que fa vergonya és aquesta cosa de si he de parlar en anglès, amb quin accent he de parlar? Amb aquest macarrònic que tinc, igual li faig més mal que bé, també.
No, però també perquè estàs parlant d'unes edats en què encara no saben llegir i escriure, per tant, no saben que la S sona com a S o que reprodueixen allò que senten.
Sí.
Una cosa que fem a casa és que quan volem que no ens entenguin parlem en anglès, però
també.
A mesura que
sí,
aprenguin l'anglès, llavors et
ja
van
no
pillar,
servirà,
ja
clar,
no serveix.
Clar, i com a mínim, si no t'entenen, diuen ja estan parlant d'algo que no volen que sentim.
Ah, exacte.
Però no deixa de ser una motivació.
Clar, pues mira. Pares, així practiquem anglès.
Exacte, és una motivació.
Exacte.
Molt bé, fantàstic. Lara Terrades, fundadora i facilitadora de Tic Tac Tou, joc respectuós amb anglès. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Ara hauríem de parlar, no en anglès, sinó en català, amb l'Elisabet Pedrosa, de què hi haurà, què explicareu
a l'ofici.
No cal, pel bé de la humanitat.
Yes, if you want, we can talk in English.
No, jo passo perquè...
No, per què?
Perquè no puc, estic a punt d'acabar i ja estic mort.
Clar i català, clar i català. Una nova mirada a les necessitats especials. Hi va haver un decret a l'octubre de l'any passat en el que es deia fem una educació inclusiva que tingui en compte les necessitats de tothom, mirem-nos cada infant, cadascú amb les seves necessitats, perquè així tindrem una societat que realment serà inclusiva. Doncs en parlem amb la Raquel Martínez de l'Escola Sol, que amb la Gemma Alzina, que treballa amb una EAP, amb una EAP de Sabadell, i la Marta Aroles, que és psicòloga de la Granja Escola de Santa Maria de Palau-Tordera. Intenta que aquesta educació inclogui les necessitats diverses, com hi ha a la nostra ciutat de tothom, no? I, per tant, també aquelles persones, aquells nens, aquells infants amb necessitats especials que tenen mirades excepcionals i que tenen un cor molt gran.
Doncs ja ho sabé, tot això a l'Ofici d'Educar. Moltíssimes gràcies, Elisabet.
A vosaltres.
Fins ara.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.